bon dia, empitjora la qualitat de l'aire, la Garrotxa i el Ripollès.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Àrees metropolitanes, sobretot, tenim un perfil més lligat al diòxid de nitrogen, potser, que són contaminants relacionats sobretot amb el trànsit motoritzat i també amb la indústria. En el cas de zones com la Garrotxa o la Plana de Vic, doncs en tenim d'altres, no? Com són, per exemple, la crema de biomassa, que pot ser per la calefacció, de llenya, per les cremes agrícoles, també per part de l'activitat agrícola, com és l'ús o la presència de purins. I, per tant, això fa que, per exemple, aquí en aquesta zona, aquests últims dies hagin vist un augment en el que diem les partícules en suspensió.
És l'expert i activista mediambiental Ferran Campillo en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. La crema derivada dels diferents sistemes de calefacció existents i les cremes agrícoles estarien al darrere d'aquesta problemàtica. Segons les fonts consultades, la mala qualitat de l'aire podria ser nociva per la salut de les persones. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dijous 4 de gener del 2024 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'AFA de l'Escola Malagrida demana a l'Ajuntament d'Olot desencallar el projecte de la pacificació dels entorns escolars. Aquesta és la principal demanda de les AFAs de la ciutat, tot i que també volen saber en quin estat es troba la subvenció. El director mèdic de l'Hospital d'Olot aposta per unir forces entre els hospitals de la demarcació de Girona. El doctor Lluís Ramier i Torrentà explica que els centres hospitalaris gironins han de ser capaços de no haver de dependre estrictament de Barcelona. El campament Reial d'Olot estrena la franja horària per a persones amb baixos estímuls. Aquest dijous es repetirà la iniciativa. Es tracta de la gran novetat del campament d'enguany i que també es farà durant la cavalcada de demà divendres. A la Vall d'en Bas, en Fumera, i els fumaroles han arribat al municipi. Fins divendres a la nit, el patge reial i els seus ajudants estaran a Can Trona ultimant els preparatius per la nit de Reis. En esports, el Club Tenis Taula Olot posa un excel·lent a l'any 2023. La direcció esportiva destaca la figura de l'ucraïnès Yaroslav Feshmudenko i preveu disminuir les seves convocatòries quan l'equip encarrili la permanència a la Superdivisió. I també parlarem del Club Patinatge Artístic Olot, que gestionarà la secció de patinatge de la FEC Vall del Ter. És l'acord al que han arribat els dos clubs per fer créixer la secció en tots els sentits. El CPA Olot s'encarregarà de la formació tècnica i farà desplaçar els entrenadors fins al Ripollès.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Esquerra denuncia la proposta del Partit Popular i des del partit diuen que és un pas més en la cursa en Vox cap al tutelarisme. Vilalta critica que no és la primera que intenten eliminar els adversaris polítics. El govern espanyol, per la seva banda, estableix que tots els conductors de ciclomotors de fins a 125 centímetres cúbics hauran de fer un curs obligatori. Els conductors de motos hauran de dur casc integral i guants homologats quan circulin per carretera. L'agència tributària ha tornat més de 1.700 milions d'euros de la campanya de la renda de l'any 2022 a 2,09 milions de contribuents catalans. Prop del 94% de l'import sol·licitat ja s'ha abonat. Els sindicats d'Iberia mantenen la vaga per Reis després del fracàs de l'última reunió. S'han cancel·lat més de 400 vols, una cinquantena amb destí o sortida a Barcelona. A la pàgina internacional, l'escàndol sexual del cas Epstein als Estats Units ha revifat aquest dijous després que una jutgessa de Nova York hagi ordenat la desclassificació de més de 2.000 pàgines de documents relacionats amb el cas i apareixen més de 150 noms, entre els quals hi hauria expresidents dels Estats Units, empresaris i personalitats públiques molt rellevants. I un nen de 13 anys es converteix en la primera persona que supera el Tetris. Willis Gibson ha arribat fins al nivell 157 del videojoc, moment en què la màquina col·lapsa i la partida s'acaba.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps encara serà variable, però no preveiem pluja. La temperatura una mica més baixa de matinada, poques glaçades, no farà molt fred. I de dia baixarà lleugerament. Ahir vam arribar als 17 graus de temperatura màxima a Darnius o a Boadella d'Empordà. Per tant, una temperatura suau. A Olot, la mínima 2, la màxima 14. A Vic, la mínima 1 grau, la màxima 13. I a Gombrèn, la mínima 2, al Ripollès, i la màxima 12. Tot això amb un dia variable. Al matí, doncs, mig ennuvolat. A la tarda farà sol amb núvols prims i poca cosa més. Avui hi ha poca història. La pressió començarà a baixar. S'anirà aproximant una pertorbació a última hora a la nit que notarem divendres. Divendres el temps sí que canviarà de forma dràstica. Les temperatures molt més baixes, especialment al vespre, notarem una forta davallada. Entra un front fred i, per tant, ja al matí podria ploure, sobretot a la costa, al prelitoral i al sud, no gaire. Després hi pot haver una pausa al migdia, però a la tarda i al vespre, i potser coincidint divendres, dia 5, amb les cavalcades de Reis, podria tornar a ploure. No tant cap a la costa Brava, l'Empordà, però podria fer sobretot cap a la Selva, Osona, Garrotxa, Ripollès, punts del Gironès i de l'extrem sud de la costa Brava. Aquesta pluja pot deixar de 5 a 20 litres per metre quadrat. Bona notícia, convé que plogui, però clar, pot coincidir amb les cavalcades i aquí ja farà la guitza. I per cert, al fer més fred, baixarà la temperatura i baixarà la cota de neu de 1.800 fins a 1.200 metres. Podria nevar a cotes altes també del Montseny aquest divendres al vespre. Cap de setmana amb més sol, tramuntana i ambient molt més fred.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 4 de gener del 2024 parlant de l'empitjorament de la qualitat de l'aire a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès. La crema derivada dels diferents sistemes de calefacció existents i les cremes agrícoles estarien al darrere d'aquesta problemàtica. Segons les fonts consultades per Ràdio Olot, la mala qualitat de l'aire podria ser nociva per la salut de les persones. Ens dona més detalls la Natàlia Moreno.
La gran majoria de la ciutadania pensa que la contaminació només està present a grans ciutats com Barcelona o Madrid per culpa del trànsit motoritzat, l'activitat industrial o la calefacció pel que fa a l'ús domèstic. Doncs bé, a la Garrotxa i al Ripollès, tot i que la natura hi té un pes important, també té una mala qualitat de l'aire. Aquestes dues comarques, Osona, gran part de Lleida i l'àrea metropolitana de Barcelona, són les zones amb una pitjor qualitat de l'aire de Catalunya. Uns fets que, segons l'expert i activista mediambiental Ferran Campillo, venen determinats per diferents perfils de contaminants.
Les àrees metropolitanes, sobretot, tenim un perfil més lligat al diòxid de nitrogen, potser, que són contaminants relacionats sobretot amb el trànsit motoritzat i també amb la indústria. En el cas de zones com la Garrotxa o la Plana de Vic, doncs en tenim d'altres, no? Com són, per exemple, la crema de biomassa, que pot ser per la calefacció de llenya, per les cremes agrícoles, també per part de l'activitat agrícola, com és l'ús o la presència de purins. I, per tant, això fa que, per exemple, aquí en aquesta zona, aquests últims dies hagin vist un augment en el que diem les partícules en suspensió.
Segons els experts, la mala qualitat de l'aire pot provocar conseqüències per la salut, sobretot relacionades amb patologies respiratòries.
En aquelles persones que ja en tinguessin de base, que ja en tinguessin prèvies, que empitjoren les seves malalties de base, i també amb un augment de la mortalitat en els dies següents. No? Veiem que en aquests episodis, al cap amb un decalatge d'uns 30 dies, més o menys, augmenta la mortalitat global doncs, en aquestes zones. Pel que fa a la infància, doncs, veiem sobretot això, un augment de consultes en relació a patologies respiratòries com són les bronquitis, com és l'asma, però també resultats a l'àmbit reproductiu, com seria, per exemple, un augment dels parts prematurs un augment del baix pes al néixer.
Tot i això, la mala qualitat de l'aire és més present en èpoques en què el fred i les baixes temperatures són els protagonistes. A més, els experts afirmen que cada persona pot contribuir a frenar aquesta problemàtica.
En aquests àmbits que dèiem, amb les cremes agrícoles, amb la restricció, de fet és un tema que se n'ha parlat anteriorment i que finalment es va aturar, i per tant crec que ho hem de tornar a posar sobre la taula, i després en l'àmbit domèstic, doncs tot allò que té a veure amb la calefacció, no? Hi ha altres sistemes no contaminants o menys contaminants. Un és el pas a l'aerotèrmia. L'aerotèrmia és un sistema de calefacció, doncs, que no genera contaminació a l'aire. O, en tot cas, els sistemes que tenim actualment de crema de biomassa, d'estufes, doncs, caldria canviar per uns d'alta eficiència, no? Que redueixin molt aquestes emissions de contaminants a l'aire.
A més, una de les diferències principals durant l'any és que a l'hivern tenim més contaminació per les partícules en suspensió i durant les èpoques de més calor la contaminació ens arriba per ozó.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Més temes. L'AFA de l'Escola Malagrida demana a l'Ajuntament d'Olot desencallar el projecte de la pacificació als entorns escolars. Aquesta és la principal demanda de les AFAs de la ciutat, tot i que també volen saber en quin estat es troba la subvenció que ha de permetre adaptar els patis de les escoles al canvi climàtic. Qui ha parlat amb representants de les AFAs de casa nostra és l'Aniol Puigbert.
Fa temps que les AFAs d'Olot demanen fer un entorn favorable a la mobilitat no motoritzada prop de les escoles de la ciutat. L'objectiu és que l'Ajuntament d'Olot adopti mesures per tal de pacificar el trànsit a escoles i instituts i que, en conseqüència, siguin espais més saludables i pacífics. Des de les associacions de famílies els agradaria que els alumnes poguessin arribar a peu o en bicicleta, una demanda que, segons un dels membres de l'AFA de l'Escola Malagrida, Felip Vidal, fa temps que està encallada.
En relació amb un altre tema, sí que aprofito que vam fer molta feina en relació a pacificació dels entorns escolars, conjuntament també amb altres AFAs d'aquí, dels centres educatius d'Olot, i ens agradaria veure l'Ajuntament d'Olot en aquest cas, veure quina resposta ens pot donar tot això, vale? Quin és el pla que tenen, que sembla que tenien un pla de pacificació.
A més, a banda de la pacificació dels entorns escolars, també fa temps que demanen que els patis dels centres educatius s'adaptin al canvi climàtic, sobretot a l'època més propera a l'estiu, que és quan fa més calor i on els estudiants pateixen més.
Avança una subvenció que es va demanar a iniciativa de les AFAs per adaptar els patis de les escoles al canvi climàtic. En aquest sentit, doncs, també una reivindicació que des de l'Ajuntament ens pogués ajudar a plantar uns arbres per mirar de tot, tindre ombres, etcètera, sobretot ara quan vingui l'estiu que fa molta calor, i estem pendents que l'Ajuntament això ens pugui donar una resposta positiva i poder fer aquests canvis al pati també de l'escola.
Tot i que la voluntat de les AFAs sigui la de vetllar pels interessos dels alumnes i les famílies, entenen que els terminis de l'administració són els que són. Tot i això, demanen agilitzar aquests dos projectes que, segons ells, són imprescindibles a les escoles d'Olot.
En matèria de salut, el director mèdic de l'Hospital d'Olot aposta per unir forces entre els hospitals de la demarcació de Girona. Lluís Ramí i Torrentà explica que els centres hospitalaris gironins han de ser capaços de no haver de dependre de Barcelona. És un dels objectius que Ramió i Torrentà també es marca en el seu inici al capdavant de la direcció mèdica de l'Hospital Garrotxer.
Des de fa unes setmanes que el doctor Lluís Ramió i Torrentà està al capdavant de la direcció mèdica de l'Hospital d'Olot. Com ja vam explicar des de Ràdio Olot i Olot Televisió, un dels grans objectius que es va marcar a l'inici del seu mandat era reduir el temps d'espera i atenció a urgències i consultes externes. A banda d'aquests aspectes, Ramió i Torrentà també explica en una entrevista a aquest mitjà que l'Hospital d'Olot i la resta de la demarcació de Girona han d'enfortir vincles per dos grans motius: no haver de dependre del Trueta de Girona i alhora descongestionar de feina a l'Hospital de Referència Gironí.
Hem d'establir aliances de col·laboració entre nosaltres, entre els hospitals comarcals, per una banda, i això vol dir que a vegades haurem d'establir sinergies de col·laboració de patologies, de col·laboració de compartir professionals, i també amb l'hospital de referència, amb l'eix, no, que dic jo, Olot, Girona, Santa Caterina, que amb l'hospital de referència, el Trueta i Santa Caterina, per patologia d'alta complexitat.
Per exemple, entre altres serveis, està previst que durant el 2024 el servei de l'Hospital Josep Trueta de Girona comenci a fer operacions de maluc mitjançant cirurgia robòtica, cosa que el convertirà en un dels primers hospitals de l'Estat a introduir aquest procediment. Un dels serveis on el centre gironí s'hi ha de centrar i alhora hospitals com el d'Olot puguin fer altres tipus d'intervencions no tan complexes. Un cúmul de factors que, segons el director mèdic de l'Hospital d'Olot, que han de fer que els centres com el Garrotxí no hagin de dependre de Barcelona.
Com deia una persona que conec molt del Trueta, els problemes de Girona, com a regió sanitària, els hem de solucionar nosaltres i només els solucionarem nosaltres, perquè no vindran de Barcelona a solucionar-nos. I nosaltres som els que coneixem millor la nostra realitat i la nostra gent.
Des de la direcció mèdica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa es marquen objectius a curt termini per ser un centre de referència de la demarcació de Girona.
I un apunt de comerç perquè Pilar Vilacosta, Sant Feliu de Pallerols, Imma Guàrdia d'Olot, Anna Torrent de Mer i Jaume Morejón d'Oix han estat els guanyadors d'enguany del sorteig que organitza l'Associació de Comerciants d'Olot. Aquest any, doncs, els quatre premis es queden a la comarca. En total, s'han omplert més de 20.000 butlletes, igualant així els números de l'edició de l'any passat. Des de l'Associació de Comerciants asseguren que l'any 2023 ha estat difícil pels comerciants a la ciutat, però valoren positivament la campanya de Nadal.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Una mica més de 24 hores perquè Ses Majestats dels Reis d'Orient arribin a la Garrotxa i precisament on s'estan esperant gran part de la seva comitiva real és el Campament Reial d'Olot, que aquest any ha estrenat la franja horària per a persones amb baixos estímuls. Aquest dijous es repetirà també la iniciativa. Es tracta de la gran novetat del campament d'enguany i que també es farà durant la cavalcada de demà divendres a Olot a partir de 6:45 de la tarda. Des de l'organització del campament i la cavalcada es mostren satisfets per la rebuda que ha tingut i no descarten repetir-ho els propers anys si acaba de funcionar. Gerard Puigdemont.
El Campament Reial d'Olot ja porta 2 dies en funcionament i aquest dijous tancarà uns dies de gran feina per la comitiva reial. Centenars de famílies ja l'han visitat i aquest any, com a novetat, ho han pogut fer aquelles persones que necessiten baixos estímuls. Han fet pràctics un so baix de la música que dona ambient a la plaça Clarà i també baixar la lluminositat de les llums. Són dues de les situacions que s'han adaptat a aquells grups que han visitat el Campament Reial d'Olot a les primeres franges horàries. N'ha donat més detalls a Ràdio Olot, un dels directors del Campament Reial i la cavalcada d'Olot, Cesc Sagristà.
Bé, sobretot hem intentat fer grups una mica més reduïts en nombre de persones, llavors hem intentat baixar una mica la intensitat sonora i llumínica i bueno, hem donat una mica aquest plus extra de poder tocar, poder percebre de més a prop els personatges i els patges i princeses que acompanyen a la comitiva reial d'una forma més propera.
L'aposta per adaptar una franja per a persones que requereixen de baixos estímuls és la primera que es fa en el marc d'aquestes dates on els Reis d'Orient visiten Olot. L'altre director del Campament Reial i de la cavalcada d'Olot, Sergi Matabosc, afirma que és una aposta que ha vingut per quedar-se.
Penso que tothom ha sortit bastant content. Penso que és una experiència que hem d'anar repetint, hem d'anar coneguent una mica les necessitats i veure com va evolucionant, però jo crec que és un projecte que ha vingut a arribar per quedar-se i esperem doncs, poder anar-ho millorant any rere any.
S'espera que aquest dijous es repeteixin els números d'assistència d'aquests 2 dies que ja s'han fet de Campament Reial a Olot, tot plegat a l'espera de la cavalcada que es farà aquest divendres, si la puja ho permet, a partir de 6:45 de la tarda.
I on també esperen a Ses Majestats dels Reis d'Orient és a la Vall d'en Bas, on en Fumera i els Fumaroles ja han arribat a la vall. Fins divendres a la nit, el patge reial i els seus ajudants estaran a Can Trona ultimant els preparatius per la nit de Reis. En Fumera és l'encarregat d'explicar-los als Reis d'Orient si la mainada s'ha portat bé i assegura que, tret d'algun entremaliat, els nens i nenes de la Garrotxa han estat exemplars, però vaca.
Diuen que té 7 ulls i 4 orelles, també que baixa per les xemeneies de les cases i que és un misteriós benefactor i alhora un personatge que causa cert temor. Es tracta d'en Fumera, l'emissari dels Reis Mags, encarregat de dir-los a Ses Majestats si els nens i nenes s'han portat bé. Aquest personatge s'ha instal·lat a Can Trona i fins divendres estarà preparant els regals ajudat dels Fumaroles, per a tots els infants que se'ls mereixin. Això sí, quan parla dels nens i nenes de la Garrotxa, ho té clar.
Un dels consells que els donen és que segueixin fent com ara, que creguin els pares, que facin bondat, que mengin el que els diuen els pares, a les verdures costen una mica més, però hem de tenir una dieta equilibrada. Els mestres, molt importants, són per educar-nos i ens ajuden, hem de fer els deures, hem d'escoltar i seguir, doncs, ser coherents amb la situació. Vull dir que no hi ha cap... cap problema, perquè ja t'ho dic, eh? Vull dir, he deixat d'algun moment puntual que algú podia traspassar la ratlla, en àmbit general, doncs el cos ha anat molt bé i estic content. Jo el meu missatge amb el rei serà de positivisme total.
Les encarregades de preparar l'espai perquè en Fumera i els fumaroles puguin fer la seva feina són les mams d'en Bas. La seva presidenta, Rosa Sinyol, assegura que aquest any els ha estat més complicat, ja que la comitiva reial ha crescut.
Aquí podem veure des de que... O sigui, tot el que passa en el moment que un nen dona la carta al rei, no? O sigui, que hi ha en Fumera que els espia, que els hi passa després la llista als Reis Mags per veure si s'han portat bé o no, si els han de portar carbó o no, els han de portar carbó. Després hi ha tot la fabricació de la màquina de joguines, com classifiquen les cartes i el magatzem de les joguines. I aquest any, com et deia, han vingut molts més fumaroles que han fet el fanalet de Reis, que també els donaran a cada nen.
Tot i que des de les mams asseguren que estan pendents de les previsions del temps de cara a la nit de divendres, Sinyol envia un missatge de tranquil·litat als nens i nenes de la Garrotxa, assegurant que plogui, nevi o troni, els Reis d'Orient arribaran a totes les cases a portar regals.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous parlant de tenis taula. Com ja és habitual, al final de cada any és habitual fer balanç. I segurament qui ens ve al cap per definir un any totalment espectacular és el Club Tenis Taula Olot. I precisament des del club li posen un excel·lent aquest 2023 que fa pocs dies hem deixat enrere. La direcció esportiva destaca la figura, per exemple, de l'ucraïnès Yaroslav Shmudenko i preveu disminuir les seves convocatòries quan l'equip encarrili la permanència a la màxima categoria del tenis taula estatal, com és la Superdivisió. L'equip torna a la feina el dissabte 13 de gener amb el primer derbi gironí de la història de la màxima categoria estatal contra l'Escala. Guillem Guardiola.
El Club Tenis Taula Olot ha tancat un any d'or amb un clar desig per aquest any 2024, que la il·lusió no desaparegui. Si bé és cert que el primer equip ha acabat el 2023 encaixant dues derrotes consecutives, els olotins han mantingut la sisena plaça, un lloc que els donaria dret a disputar la competició europea el curs vinent. La primera part de la temporada ha tingut una protagonista clara, la garantia de Yaroslav Shmudenko. L'ucraïnès és el jugador més efectiu de tota la Lliga i ha guanyat els 12 partits que ha disputat. Segons el director esportiu del club, Oriol Puigmal, serà una figura clau en la segona volta de la competició.
Creiem que, a veure, tenir un jugador com el Yaroslav, que ha vingut la majoria de partits, ajuda molt a l'equip i ha ajudat tant a Mandiogo com a l'Arnau a ser millors jugadors i també amb en Diogo Silva, tot i que no hagi tret els resultats que esperàvem fins ara, que confiem que els traurà, i amb en Marco Rec. Mirar l'escala, que estem pendents encara de si vindrà o no, que segurament sí, i després dels següents partits mirar de començar la segona volta el més bé possible també, i llavors mirar de baixar els seus partits.
Les alegries no han vingut només de la Superdivisió. A Divisió d'Honor, els olotins han sumat 5 victòries i 5 derrotes i a Primera Nacional han guanyat 4 partits i n'han perdut 6. Els dos conjunts s'han situat còmodament al mig de la taula. Segons Puigmal, es tracta d'una segona volta important perquè entrin a la convocatòria jugadors de la base.
Bueno, molt bé, molt bé. Tots dos han fet ja algun partit de Divisió d'Honor aquest any. N'han fet, ara em sembla que primer encara no n'ha fet cap, en Roma ja n'ha fet 2, i l'objectiu és que aquesta segona volta el més aviat possible comencin a entrar en aquest equip de Primera Nacional i algun partit de Divisió d'Honor més els hi tocarà fer.
Per la seva banda, el vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, valora l'any 2023 amb un excel·lent.
Si nosaltres ens haguéssim dit, escolta, finals d'any firmeu, està sisens, està a mitja taula de divisió, a mitja taula de Primera Nacional, de ben segur que tothom hagués firmat, però amb negreta, no? És molt complicat i portem molts anys que mantenim tots els equips i sempre mantenim les categories i tal, i això és molt complicat, li hem de posar un sobresalient, no?
El Club Tenis Taula Olot tornarà a la feina després de les vacances de Nadal el pròxim dissabte 13 de juliol amb un partit molt especial, el primer derbi gironí de Superdivisió a l'Escala.
2023 excel·lent per al Club Tenis Taula Olot i precisament també ha estat un any, això sí, d'alts i baixos, però en final molt feliç per al Club Patinatge Artístic Olot, que ara, a partir d'aquesta temporada, gestionarà la secció de patinatge de la FEC Vall del Ter. És l'acord amb què han arribat els dos clubs per fer créixer la secció en tots els sentits. El CPA Olot s'encarregarà de la formació tècnica i farà desplaçar els entrenadors fins al Ripollès.
La FEC Vall del Ter va néixer clarament enfocada al futbol, però de seguida va crear una secció de bàsquet i al cap de poc temps una de patinatge. Aquesta última entrarà ara en una nova dimensió, ja que s'ha signat un conveni perquè el Club Patinatge Artístic Olot gestioni tècnicament la secció. D'aquesta manera es vol aconseguir professionalitzar el patinatge de la FEC i que els nens i nenes tinguin accés a diferents grups segons el nivell. El president de la FEC Vall del Ter és Jordi Martí.
Han passat 7-8 anys, no? Els monitors s'han fet grans, entre altres la coordinadora, i es pot dir públicament, serà mare en els propers mesos, no? I ha vist la necessitat de fer un pas al costat, i nosaltres a partir d'aquest pas al costat sí que tenim la necessitat vital de trobar una sortida per seguir creixent, no? Per seguir donant sortida a aquests patinadors, per poder-los oferir el millor producte. I aquí sí que el millor producte el podíem anar a buscar a 35 quilòmetres de Camprodon, que és justament a Olot.
La voluntat és que la FEC Vall del Ter pugui exercir en certa manera com a filial del CPA Olot i que els entrenadors i entrenadores garrotxins pugin a Camprodon per dur a terme els entrenaments. El president del CPA Olot és Josep Segués.
La idea no és moure el gruix dels esportistes, és a dir, és molt més simple moure un o dos entrenadors que no pas tot un gruix d'un club. Per tant, a més fer-ho amb la idea una mica doncs, el que fem nosaltres a Olot, no? És a dir, els nivells doncs, continuaran existint, tal com deia el Jordi, però a més fer-ho d'una manera possiblement una mica més tècnica, però sobretot doncs, aprofitar tota aquesta gran base de patinadors que tenen ganes de patinar i que d'alguna manera doncs, aquí podran ara continuar i si volen créixer més, doncs fer-ho i fer-ho de la mà d'un club com és el Club Patinatge Artístic Olot.
Els entrenaments es continuaran fent al Pavelló Llandrius. L'inici del conveni es farà efectiu a partir del pròxim dilluns.
Doncs sobre rodes, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 4 de gener de l'any 2024. Més informació, com sempre, a partir de les 3 amb els butlletins horaris informatius de Ràdio Olot i minut a minut al portal web de notícies garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials. Gràcies un dia més per la seva confiança, que acabin de passar un molt bon dijous i no se n'oblidin, facin la carta als Reis perquè queden poc més de 24 hores perquè ses majestats arribin a la Garrotxa. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.